Bon dia, són les 8, benvinguts al Supermatí.
Bon dia, per tenir un paraigua a punt perquè algun moment o altre els ruixats afectaran a la comarca.
Bon dia, sí, és dimarts 13 de juny, però aquest dia que a vegades ens pot suposar un dia pels supersticiosos de la mala sort, ens arribarà amb ruixats, i aquests ruixats sempre són bona sort, bones notícies. La jornada començarà amb cel mig ennuvolat, però aquesta situació ràpidament canviarà perquè avui serà dels dies més inestables de la setmana. Aquestes nuvolades creixeran ràpidament per donar ruixats que tindran més efecte a partir del migdia. Ens hem despertat a Torroella de Montgrí amb 17,7 graus, 18,4 a la Tallada d'Empordà, 17,1 a la Bisbal, 19,1 a Palafrugell i 18,6 a Castell d'Aro. Amb aquestes temperatures ja del tot estivals, malgrat que faltin un parell de setmanes per entrar a l'estiu oficialment, anem ara nosaltres a saludar a la redacció que fa possible aquest supermatí. Bon dia, Maria Alzina.
Hola, molt bon dia, Oriol.
Mariona, bon dia.
Hola, bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Carla, què tal?
Hola, bon dia.
I Sergi Villena, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs amb la redacció saludar anem a conèixer els titulars més destacats de la jornada. L'aeroport de Girona rep 122.900 passatgers al maig i es queda gairebé un 25% per sota dels d'ara fa un any, Maria Alzina.
Tot i que s'han incrementat els turistes britànics, la terminal de Vilobí d'Onyà ha perdut viatgers d'altres destinacions, sobretot irlandesos, italians o belgues. Aquí hi té a veure, entre d'altres, la retallada de rutes cap a Itàlia que ha fet l'aerolínia de baix cost Ryanair. En paral·lel amb els turistes també cau el nombre d'operacions.
Els municipis costaners de la demarcació de Girona sol·liciten més de 2.000 usos temporals de les platges, Carla.
Cal destacar que a la demarcació una gran part de les sol·licituds se centren en activitats no comercials, concretament 1.404. 808 són sol·licituds per activitats comercials.
El port de Palamós rep la primera escala de creuers d'aquest mes, Mariona.
Sí, segons informa Ràdio Palamós, el port va rebre ahir a primera hora el Marella Discovery 2, que va donar el tret de sortida a les 5 escales previstes aquest mes. El vaixell transporta 1.800 passatgers i ha arribat a les 6 del matí a Palma de Mallorca i a les 10 del vespre continuarà el seu viatge cap a Cadis, mentre que el 26 de juny tornarà a fer escala a Palamós, l'última prevista aquest mes.
El 2 de juliol, l'associació empordanesa tornarà a terres ucraïneses per portar materials i aliments d'ajuda humanitària per a tota la gent que pateix les conseqüències de la guerra que va començar ja fa més d'un any, Carla.
L'associació Amb les teves mans passarà un total de 10 dies a Ucraïna per tal de poder portar tot el material d'ajuda humanitària.
Palamós augmenta fins a 10 el nombre d'illes emergents al municipi, Maria.
Aquest mes de juny han entrat en funcionament 4 noves illes emergents, mitjançant les quals es permet retirar de la zona d'aportació i durant bona part del dia els contenidors de recollida de residus.
Es renoven els lavabos de les platges de Llafranc i Tamariu, Ferran.
A cada indret s'han instal·lat 2, un d'ells adaptat. Palafrugell ha adquirit 4 mòduls sanitaris que se sumen a la renovació de l'any passat a la platja del Canadell de Calella.
La soprano palafrugellenca Indira Ferrer farà una gira a Mèxic. Ferran.
I farà diversos concerts amb l'Orfeó Català de Mèxic, una conferència sobre l'Havanera i entregarà els premis Pax Urbis 100 Ciutats per la Pau. Ferrer prepara un repertori d'autors clàssics mexicans i peces populars, però també molta presència de la música catalana d'autors com Carles Casanovas, Josep Bastons o Antoni Mas.
8 i 4 minuts. Salat, el Festival d'Humor de la Portaferrada, arriba a la tercera edició, Mariona.
La programació d'enguany inclou un gran ventall de disciplines, des d'espectacles, shows, monòlegs i acrobàcies fins a la revolta de les princeses dels contes Disney i del seu mític final feliç. Entre els artistes del programa figuren les Luthiers, que faran l'última funció a l'estat espanyol, Leo Harlem i el seu últim espectacle Deja que te cuente, o Berto Romero, que torna a Sant Feliu i ho farà amb el seu show inèdit Lo Nunca Visto. Tot això i més des del 30 de juny al 9 de juliol al Portaferrada.
I un apunt de tennis, perquè la Bisbal ha viscut durant els darrers dies el 7è torneig internacional de tennis femení Sol Gironès, en el qual Arantxa Rus es va adjudicar el títol, Sergi Villena.
Amb un gran èxit de convocatòria, la Bisbal d'Empordà ha estat durant uns dies la seu del torneig internacional de tennis femení. La categoria 8-125, estrenada aquest any en la seva 7ª edició, ha permès al públic assistent al club de tennis La Bisbal gaudir de diverses raquetes destacades del rànquing mundial.
Els guanyadors de la Copa d'Espanya de Mondiorring a Palafrugell participaran al Mundial de Portugal, Ferran.
Esportistes d'arreu de l'estat espanyol van visitar Palafrugell per demostrar les habilitats dels seus gossos. El Mondiorring és una modalitat d'ensinistrament esportiu per gossos que combina l'obediència, l'agilitat i el treball de protecció.
I ara fem un cop d'ull a l'estat del cel amb la previsió del temps. Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Quins són els detalls del temps que farà avui al Baix Empordà?
Jornada que començarà amb el cel entre poc o mig ennuvolat. Una situació que ràpidament canviarà perquè avui serà el dia més inestable de la setmana. I les nuvolades convectives creixeran ràpidament per donar ruixats que tindran més efecte a partir del migdia. Amb una nit que ha estat molt inestable, amb molta variabilitat al cel, comencem, doncs, un dia de ruixats i tempestes que podran ser localment intenses a la comarca, i com més a l'interior més. I és per això que el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per la tarda que adverteix de pluja intensa de 20 litres en mitja hora i també adverteix de possibilitat de tempestes i temps violent amb ratxes fortes de vent o fins i tot pedra de més de 2 centímetres. I també adverteix d'acumulacions de pluja superiors als 50 litres. Les temperatures no seran molt fredes i quedaran al voltant dels 25 màxims. Les temperatures mínimes estaran entre els 18 i els 20. A mesura que la setmana avanci, l'estabilitat i les altes temperatures guanyarien protagonisme i els dies, que seran bàsicament assolellats, aconseguiran traslladar-nos a les sensacions més estivals.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Doncs ruixats avui, però sensacions de temperatures estivals, aquells ruixats d'estiu. Almenys a mi sempre em venen de gust. Repassats els titulars, repassar també la previsió meteorològica, és moment ara d'escoltar el comentari d'opinió que avui ens porta Isabel Gàmez.
Formant part de les activitats per les escoles que porta a terme l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, aquesta setmana passada va visitar el teatre de la localitat la companyia Petit Bonhomme, una companyia formada pel Fèlix Cucurull, músic i actor, i el Martí Doll, titellaire i actor, que van presentar el seu espectacle Els Set Ratolins. L'Empordà ha acollit una vegada més la cultura, aquest cop adreçada als més petits, i a través de la música, les titelles i una posada en escena il·lusionant i plena de matisos i colors, ha arribat al cor i a l'ànima d'infants i menys infants. Aquesta companyia, que va néixer el 2015, representa, a més de la unió de dos artistes, de dos arts que es complementen a la perfecció, la música i el teatre, va més enllà de representar una obra, creant màgia a sobre de l'escenari, una màgia que impregna tothom que s'assegui al seu voltant, una màgia que es queda enganxada a la pell i que sense vareta fa que els somriures dels més petits es contagien als més grans. Sempre la millor aposta és aquella que es guanya, i en aquesta ocasió la millor aposta ha estat poder compartir amb grans mags el seu esforç i la seva professionalitat. Si voleu anar sobre segur, ja ho sabeu, consumiu cultura amb il·lusió i màgia.
Moltes gràcies, Isabel Gàmez. Fem una petita pausa i ara tornem.
La vida sense amor, dimmi tu que vita è, oh, dove sei andata, oh. Mi sei mancata, mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te. Bello stare a casa, musica italiana. E ci vuole ancora un po'. Prenditi
l'Oktoberfest. Mi piace fare la festa. Tutti nel back, tutti nel back a far fest. Buonasera, e chiedo scusa, non ho capito cosa c'era nei suoi occhi. Droga? Perché se no era colpa mia, perché con me non studia mai. So che canzoni vuole lei, faccio parole col DJ. So che non hai visto le Hawaii, dirotteremo Ryanair e se ci becca una figa. La vita senza amore, dimmi tu che vita è. Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata. Mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te. La vita senza amore non mi farà mai bene, perché no. La vita senza amore, dimmi tu che vita è. Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata. E parte la corriera che mi porterà da te. La vita senza amore non mi farà mai bene, perché
non so dirti di no.
Ho avançàvem durant els titulars. L'aeroport de Girona rep 122.900 passatgers del maig i es queda a gairebé un 25% per sota dels d'ara fa un any. Tot i que s'han incrementat els turistes britànics, la terminal de Vilobí d'Onyar ha perdut viatgers d'altres destinacions, sobretot irlandesos, italians o belgues. Aquí hi té a veure, entre d'altres, la retallada de rutes cap a Itàlia que ha fet l'aerolínia de baix cost Ryanair. Maria Alsina.
Les rutes que han tingut més demanda aquest maig són les que connecten Vilobí amb Londres Stansted o Brussel·les Charleroi, amb Rotterdam, amb Wizz i Pisa. I com ja és habitual, la majoria dels que han passat per l'aeroport de Girona ho han fet amb bitllets de Ryanair. De fet, 7 de cada 10 passatgers s'han enlairat o bé aterrat amb avions de la companyia de baix cost irlandesa. Per darrere s'hi troben els que han volat amb Transavia, que connecta Vilobí amb els Països Baixos, o bé Jet2, que opera connexions amb el Regne Unit. Si es passa la lupa per nacionalitats, durant aquest mes de maig l'aeroport ha rebut més turistes britànics. En total n'hi ha hagut 5.498 que han passat per la terminal. Però per contra, els mercats estrangers destaquen les caigudes de passatgers procedents d'Itàlia o d'Irlanda. Aquí hi té a veure, entre d'altres, la reducció de rutes que Ryanair ha fet cap a Itàlia aquest estiu. De les 6 que operava l'any passat des de Vilobí d'Onyar, aquest any tan sols se mantenen dues, Pisa i Pescara.
En paral·lel amb els turistes també cau el nombre d'operacions.
Les xifres de passatgers de retruc també es traslladen a les d'operacions. Durant aquest mes de maig, l'aeroport Girona-Costa Brava ha operat 1.559 aterratges i enlairaments. Són un 33% menys en comparació amb el mateix període de l'any passat i un 22% menys si es tira enrere en el calendari fins al maig del 2019. Per últim, durant aquest mes de maig, l'aeroport ha mogut 3,7 tones de mercaderies. A l'acumulat de l'any, entre gener i maig, la terminal de Vilobí d'Onyar ha rebut 268.519 passatgers. Són un 15% menys en comparació amb els 5 primers mesos del 2022 i un 48% menys en relació a les xifres prepandèmia. Pel que fa a operacions, l'aeroport de Girona ha registrat 6.277 aterratges i enlairaments d'avions aquest 2023. Pel que fa a la resta d'aeroports catalans, el de Barcelona ha tancat el maig amb 4,4 milions de passatgers, el de Reus amb 138.170 i el de Sabadell n'ha rebut 536.
Els municipis costaners de la demarcació de Girona han sol·licitat per aquesta temporada d'estiu 2.212 usos temporals a les platges catalanes. Els serveis de temporada són ocupacions de domini públic, marítim o terrestre, per activitats de lleure diverses, amb l'objectiu que la ciutadania pugui gaudir de serveis quan visita les platges i el mar més proper a la costa, Carla.
Aquestes ocupacions del domini públic marítim o terrestre poden ser comercials, com guinguetes, lloguer d'embarcacions sobre parasols, o no comercials, com dutxes, rampes, punts d'informació o serveis sanitaris. En tot cas, es tracta de serveis que s'instal·len per a la temporada de bany, aproximadament entre juny fins al mes de setembre o octubre, i poden ser tant marítims com terrestres. A la demarcació de Girona, gran part de les sol·licituds se centren en activitats no comercials, concretament 1.404. 808 són sol·licituds per activitats comercials. A Catalunya, el Departament de Territori ha rebut la sol·licitud de 67 ajuntaments del litoral català per instal·lar 5.802 usos temporals a les platges durant la temporada d'estiu d'enguany. 3.760 són per a usos no comercials i 2.042 per a usos comercials. Cal destacar que la demarcació de Girona ha estat la que més ha sol·licitat usos de servei de temporada, un 38,12%. El segueix la demarcació de Barcelona, amb un 30,58%. Els municipis de la demarcació de Girona representen el 24,32% i les Terres de l'Ebre un 6,98%. D'altra banda, aquest 2023, un total de 96 platges han estat distingides amb la bandera blava, una qualificació d'excel·lència europea que avalua l'estat de les platges i les aigües des del punt de vista de la qualitat ambiental. Concretament, al Baix Empordà, 14 platges i 5 ports han rebut enguany la bandera blava.
El Marella Discovery 2 dona tret de sortida a les escales previstes d'aquest mes a Palamós, Mariona.
El vaixell que venia del port francès d'Ajaccio va arribar ahir al matí a Palamós amb 1.800 persones a bord i fa poc més de dues hores que s'ha ancorat al moll de Palma de Mallorca, d'on aquesta nit posarà rumb cap a Cadis. Les següents escales previstes aquest mes de juny al port continuaran el 15 amb la visita del Seabourn Sojourn, amb el Marella Voyager que vindrà els dies 16 i 30 i el Discovery que tornarà a fer escala el dia 26. Segons va explicar l'alcalde en funcions de Palamós, Lluís Puig, a Ràdio Palamós, el perfil de creuers que visiten el port de la vila s'ajusta als criteris perquè l'activitat es pugui considerar plenament sostenible.
Són uns vaixells de tamany mitjà petit, res a veure doncs, amb els grans creuers que poden atracar al port de Barcelona, no? I que també doncs, ha provocat doncs, aquest conflicte de massificació. En aquest cas no crec que sigui el cas de Palamós. Un, pel nombre d'escales, que com diem és un nombre moderat, i dos, perquè el tamany dels vaixells doncs, és petit mitjà, amb un target mitjà del visitant que ens visita doncs, important, i per tant no veiem de moment el risc d'entrar en un conflicte com el que pot haver hagut a Barcelona.
Durant aquesta temporada, Palamós ja ha rebut 13 escales de vaixells turístics de les 50 que hi ha programades fins a finals d'any.
I canviem ara de registre. El 2 de juliol, l'associació empordanesa Amb les teves mans tornarà a terres ucraïneses per portar materials i aliments d'ajuda humanitària per a tota la gent que pateix les conseqüències de la guerra que va començar ja fa més d'un any. L'associació passarà un total de 10 dies a Ucraïna per tal de poder portar tot el material d'ajuda humanitària. Per saber-ne tots els detalls, en el supermatí d'ahir vam parlar amb Milton Sánchez, membre de l'associació Amb les teves mans. Més detalls, Carla.
Sánchez ha manifestat que entre els objectes que més fan falta destaquen les espelmes, perquè diverses regions ucraïneses han quedat sense llum a causa d'inundacions. La falta de llum es deu a les inundacions que va provocar la destrucció de la presa de Nova Kakhovka el passat 6 de juny.
Tornen a demanar, les espelmes ara tenen més sentit que mai una altra vegada, perquè tota la zona de Kharkov, que és la zona que ha quedat inundada per la pressa que ja t'acabem de rebentar la setmana passada, clar, tots aquells habitatges s'estan sense llum. O sigui, ja imagineu-vos doncs, tot el Baix, l'Alt i el Gironès sense llum en aquest moment, sense cap mena de llum, no arriba. O sigui, estan totes les línies parades pel tema de les inundacions. i ens demanen, doncs, això, espelmes. Les espelmes que hem estat recollint durant setmanes i setmanes en aquests últims mesos a totes les escoles i instituts d'aquí al Baix Empordà.
A més, l'associació també ha aconseguit dos vehicles per poder transportar ferits, perquè les ambulàncies són objectiu de bombardeig pels drons russos, segons relata Milton Sánchez.
Hem aconseguit, a través d'una altra associació espanyola, dos vehicles que serviran com a transport de personal, de persones i d'ambulància, perquè una de les coses terrorífiques que vaig veure en l'últim viatge és que les ambulàncies, com a tal, són objectiu per bombardejar. O sigui, amb els drons russos, el primer que fan és buscar ambulàncies per fer més mal, no? I llavors, doncs, ens han demanat des d'allà vehicles tipus 4x4, per exemple, un dels dos que hem aconseguit és un és Mahindra i l'altre és un Nissan Patrol, el llarg, que servirà per posar, adaptarem una camilla a dintre per poder traslladar ferits.
Entre els objectes que més se'ls demana des de terres ucraïneses destaquen menjar per persones, per infants, però també alimentació per gossos i gats i bolquers per gent gran.
Mira, sobretot ens estan demanant alimentació. O sigui, ens demanen de tot. Però quan et dic de tot, fins i tot... I jo era reaci, quan veia les llistes del material que ens demanaven, per exemple, alimentació per gossos i gats. Jo vaig pensar, hòstia, abans de portar menjar per gossos, jo porto menjar per animar per nens, no per animals. Però és que un cop estàs allà i veus els pobres gossos i gats com estan abandonats, corren pel carrer espantats, o sigui, la zona de Bajo Mundo, quan vaig estar a Eslovians, pobres gossos corren, o sigui, si fa por estar aquí per Sant Joan, imagina't amb un bombardejos diaris, no? Els pobres gossos corren quilòmetres, estan famèlics, estan bruts, feien molta llàstima, realment em va impressionar molt, no? Llavors això, des de l'alimentació per animals ens demanen evidentment alimentació infantil, bolquers per gent gran, sobretot la gent gran necessita bolquers, molta gent que està passant períodes terrorífics de pànic, de pors, de... ja prou és que siguis gran i que comencis a tenir deteriorament físic, doncs com s'ajunta una guerra, doncs encara tot és pitjor, no?
Palamós augmenta fins a 10 el nombre d'illes emergents al municipi. Aquest mes de juny han entrat en funcionament 4 noves illes emergents mitjançant les quals es permet retirar de la zona d'aportació i durant bona part del dia els contenidors de recollida de residus. Maria Alzina.
Es tracta de 4 noves illes emergents que se sumen a les 6 ja existents. Les zones on ara es posa en marxa el sistema estan situades als carrers López Puigcerver, el carrer Josep Fàbrega i Pou, el carrer Montaner i el carrer Ample. Es tracta d'àmbits de molta pressió d'ús a causa de la confluència d'activitats econòmiques i habitatges, la qual cosa implica un freqüent desbordament amb la consegüent dispersió de residus. El sistema d'illes emergents està format per contenidors de les fraccions d'envasos lleugers, vidre, paper i cartó, matèria orgànica i rebuig, i a diferència de les àrees d'aportació convencionals, aquests es retiren del carrer a primera hora del matí i es reposen de nou en horari de tarda. Bona part de les illes emergents situades a Palamós compten amb un sistema on tots els contenidors que formen l'àrea d'aportació es troben instal·lats en un mateix remolc metàl·lic, que és arrossegat per tractores elèctriques, minimitzant el problema de sorolls, de contaminació i d'eficiència en el servei, reduint el temps necessari per realitzar el desplegament i el de recollir. Aquest sistema es va començar a implementar a Palamós l'estiu del 2013 i en l'actualitat es poden trobar unitats d'illes emergents al barri Vell, pel Passeig del Mar, Plaça Catalunya, Planassa i Avinguda de Catalunya.
Les platges de Llafranc i Tamariu tenen lavabos nous. Palafrugell ha adquirit 4 mòduls sanitaris que se sumen a la renovació de l'any passat a la platja del Canadell de Calella. Ferran.
A cada indret se n'han instal·lat 2, un d'ells adaptat. L'objectiu és millorar el servei que s'ofereix als usuaris de les platges. Fins ara, l'Ajuntament llogava els lavabos mòbils, però ara passaran a ser de titularitat municipal i han costat uns 18.000 euros. Estaran en servei fins al 30 de setembre.
I el Salat, el Festival d'Humor del Portaferrada, arriba a la seva tercera edició amb una programació plena d'espectacles i shows a Sant Feliu de Guíxols del 30 de juny al 9 de juliol. Què ens espera a la cartellera d'aquest any, Mariona?
Doncs una programació que inclou artistes al nivell de les Lutiers, que faran l'última funció a l'estat espanyol. Comencem per Leo Halrem, que presenta el seu últim espectacle, Deja que te cuente, on recorre els millors monòlegs de tota la seva trajectòria. Seguim amb Martita de Grana, una de les còmiques més influents en l'actualitat, amb 1 milió de seguidors a Instagram i que torna al festival per segona vegada. Humberto Romero també repeteix el Salat i presentarà un show completament inèdit en la seva carrera. El monologuista còmic Bruno Oro ens porta Sí o no, el seu espectacle on s'endinsa en un bon mercat per la pressa i l'eficàcia.
Aquest any el festival també compta amb el conegut podcast Oye Polo de la Maria Rovira i l'Anna Polo a Ràdio Primavera Sound, Mariona.
Exacte, en aquest podcast humorístic en viu desmuntaran clichés com que les dones no tenen gràcia i que el seu espai als mitjans de comunicació és molt escàs. I l'humor també estarà present amb els còmics Adri Romero i Ignasi Taltavull, que presentaran Aquí estamos, un espectacle ple d'anècdotes i improvisacions amb els temes que els va llançant al públic. Les acrobàcies entraran en joc amb el gimnasta Víctor Ortiz amb Piensa en Billboard. I el programa finalitza amb les princeses Disney al festival, on trencaran el seu propi conte per explicar-ne l'altra cara. Les entrades del festival, que recordem que tindrà lloc del 30 de juny fins al 9 de juliol, ja estan a la venda a la pàgina de The Project.
La soprano palafrugellenca Indira Ferrer marxarà de gira a Mèxic i farà diversos concerts amb l'Orfeo Català de Mèxic, una conferència sobre l'Havanera i entregarà els premis Pax Urbis a 100 ciutats per la pau. Ferran.
El primer concert serà el 17 de juny a les 5 de la tarda a la seu de l'Orfeo Català de Mèxic. L'endemà, a les 4 de la tarda, en farà un al Museu José Luis Cuevas. I la següent setmana actuarà el 23 de juny a les 6 de la tarda a la Fundació Miguel Alemán i, per acabar, el 25 de juny a la 1 del migdia, actuarà al Museu Nacional del Virreinat. A més, farà la conferència sobre havaneres a la sala Ancieta Ortega del Conservatori Nacional de Música el 24 de juny a les 6 de la tarda. Parlarà sobre l'havanera d'ahir, avui i com serà en un futur. I també hi haurà interpretacions musicals. En parla Indira Ferrer.
I serà il·lustrada, doncs hi haurà peces, hi haurà obres importants, havaneres doncs, que han sigut claus a la nostra cultura, que cantarà l'Orfeo, la massa coral de l'Orfeo Català de Mèxic, i d'altres les cantarem junts i d'altres les cantaré jo com a solista.
Ferrer prepara un repertori d'autors clàssics mexicans i peces populars, però també molta presència de música catalana d'autors com Carles Casanovas, Josep Bastons o Antoni Mas. Entre les peces seleccionades s'inclou La Gavina, Lluny de ma pàtria, Mar oberta o Busca'm a l'Empordà.
Algunes de les activitats culturals reben el suport de la delegació de la Generalitat de Catalunya a Mèxic i a Centroamèrica. La gira a Mèxic va començar-se a gestar abans de la pandèmia, després de publicar el disc La Luna por la Ventana amb cançons mexicanes.
I a part, el 14 de juny visitarà la feina que fa l'ONG al Dies Infantiles, a Mèxic, per col·laborar en projectes futurs, com per exemple el de crear una coral infantil. I també hi haurà un concert amb la companyia de Paula Aguilar i els entregarà els premis Pax Urbis 100 Ciutats per la Pau. En aquest sentit, Indira Ferrer és la directora internacional de la institució 100 Ciutats per la Pau, que selecciona les ciutats i les institucions més compromeses per la pau.
Quan em van entregar el premi de la Pau de la Fundació Orden por la Paz, doncs ja vaig començar a tenir molta, molta vinculació amb aquesta entitat, amb 100 Ciutats per la Pau. Llavors, doncs, fa ja un temps que em vaig incorporar en aquesta entitat i era delegada de Cultura, però ara, doncs, hi ha hagut una remodelació de l'equip i bueno, el president segueix sent el mateix, el Pablo Marcet.
I un apunt de tennis, perquè la Bisbal ha viscut durant els darrers dies el 7è torneig internacional de tennis femení Sol Gironès, en el qual Arantxa Rus es va adjudicar el títol. La categoria 8-125, estrenada aquest any en la seva 7ª edició, ha permès al públic assistent al club de tennis la Bisbal gaudir de diverses raquetes destacades del rànquing mundial, Sergi Villena.
Doncs sí, i bona prova d'això va ser el prop d'un miler de persones que van acudir a les graderies el dia de la final. I en la final, disputada aquest diumenge, la veterana tenista holandesa Arantxa Rus es va imposar a l'hongaresa Utbardi, que havia eliminat a semifinals la catalana Rebeca Masarova. Va ser un maig trepidant, especialment en el primer set, que es va haver de decidir el desempat amb un 7-6. En el segon, la neerlandesa va fer valer la seva experiència i es va imposar per un còmode 6-3 que li va valer la victòria i el títol. Un títol que suposa el primer del circuit 8 per a Rus als seus 32 anys i que en certa manera li treu el mal gust de la final que va perdre el 2021 en aquest mateix torneig.
Els guanyadors de la 7ª Copa d'Espanya de Mondioring a Palafrugell formaran part de la selecció espanyola del pròxim Mundial a Portugal. Esportistes d'arreu de l'estat espanyol van visitar Palafrugell per demostrar les habilitats dels seus gossos, Ferran Castelló.
El Mondioring és una modalitat d'ensinistrament esportiu per gossos que combina l'obediència, l'agilitat i el treball de protecció. En parla Marcos Fernández de l'empresa Etocan, especialitzada en l'entrenament caní.
Que ve derivat de diferents reglaments esportius, tant militars com policials. I està basat doncs, en exercicis d'obediència, exercicis d'assalts, exercicis d'olfacte i exercicis de protecció.
El jurat de la final estava compost per experts de diferents indrets que van avaluar els exercicis segons les directives de la Federació Internacional Canina.
La vida rutinària, tenim un dels exercicis que és el tombat en distracció, on tu deixes el gos al terra i t'amagues, i en aquest moment doncs, surt qualsevol distracció, que pot ser un home en bicicleta, pot ser tirar un petardo, pot ser gent jugant a pilota i el gos s'ha de comportar. Sí, és molt evolutiu, molt divertit i molt passional. I molt sacrificat, també.
A més, les competicions solen tenir temàtiques. En aquesta ocasió, els còmics.
I amb aquesta temàtica doncs, ja s'aporta una decoració i ja dins d'aquesta decoració doncs, tenim dels diferents objectes que haurà de portar el gos, per on haurà de caminar.
Els propietaris dels gossos solen entrenar els seus animals, tot i que també hi ha clubs i entrenadors professionals que ajuden a preparar la temporada.
Els propietaris dels gossos solen entrenar els seus animals, tot i que també hi ha clubs i entrenadors professionals que ajuden a preparar la temporada.
Molta gent que són molt aficionats i que els encanta, doncs, en comptes d'estar a tirar-se al sofà, doncs els encanta anar al club jugar amb el seu gos, perquè el gos veritablement el que està fent és jugar. Està jugant a portar un objecte, està jugant a caminar amb el teu costat. La filosofia de treball del Mondioring és esport, és diversió, és passar-s'ho bé amb el teu gos.
Totes les races de gossos hi poden participar, però Fernández explica que és molt necessari tenir capacitat física i mental i molta constància. Comenta que la majoria solen ser pastors. La final va tenir lloc a l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès el cap de setmana del 3 i 4 de juny durant les festes de primavera. Va rebre el suport de la policia local i l'Ajuntament de Palafrugell.
La setmana passada anunciàvem que Sempre per Begur i Esclanyar va assolir un pacte de govern amb Més Begur i Esclanyar. Així, Maite Selva manté la seva posició a l'alcaldia de Begur i Esclanyar després de guanyar les eleccions del 28M. Per avançar-nos més detalls d'aquest nou mandat i l'assoliment del pacte, ens visita la cap de llista de Sempre per Begur i Esclanyar, Maite Selva. Molt bon dia, Maite.
Molt bon dia.
En primer lloc, com s'ha gestat el pacte entre vostè i Jordi Carreras?
Bueno, ha sigut fàcil dintre de que perquè no deixa de ser una continuïtat del que ha estat aquests 4 anys. Ens coneixem bé, hem pogut pactar prou bé, uh-huh. I bé, la setmana, després d'algunes reunions, la setmana passada vam tancar el pacte.
Per què ha apostat per Jordi Carreras i no Eugeni Pibernat, que fins fa uns mesos era el seu primer tinent d'alcaldia?
Bueno, no hi ha de fet, a l'haver tingut un resultat prou bo aquesta vegada, que han tret 5 regidors, necessitàvem només un. Uh-huh. I bé, teníem que triar per un costat o per l'altre. No hi ha un d'allò molt diferent, però bé, hem triat per el de més continuïtat i de més manera de treballar.
Uh-huh. Entenem, doncs, que és una tria en positiu, però hi ha hagut algun aspecte de l'acció del govern de Pío Bernat que no els hagi convençut a l'hora de després de triar govern?
No. Jo ho he dit i ho dic fins al final, que jo he treballat molt a gust amb l'equip de govern que hem estat durant aquests 4 anys, aquestes les 3 formacions polítiques, i per tant faig una valoració molt bona d'aquest mandat.
Es planteja buscar un consens més ampli per treballar amb altres temes municipals?
Depèn de com ens trobem, o depèn amb quins termes o quins moments o quines situacions. No ho descarto, però realment no entro d'entrada de moment a buscar més consens.
Uh-huh. Anem a parlar una mica dels deures pendents, no? De Begur i Escalinyà. Quins són els temes principals que s'han d'abordar quan es constitueixi ara el govern?
Doncs habitatge social. Uh-huh. Hem d'anar per fer habitatge social. El projecte de la Font de Baix, no dic que s'hagi de fer tot o que es pugui fer tot, sinó fer ambulatori. L'ambulatori és necessari, un consultori mèdic nou és molt ni molt necessari. Després també tenim tota l'arribada dels fons europeus que s'han d'executar. Uh-huh. I bé, bàsicament aquests són els punts de més forts, i també acabar a la revisió del POU.
Uh-huh. Ara, com ens comentava, un dels projectes que destacava és la creació de l'espai de la Font de Baix. Com ha d'evolucionar aquest projecte que va quedar desert quan va sortir a concurs?
Bé, en fer-ne un altre o modificar i anar per fer un projecte una miqueta més adequat i més que sigui més pràctic, o que sigui més fàcil d'executar, sobretot.
Uh-huh. Destacava també la importància de crear habitatge protegit. Com hem d'iniciar la creació d'aquest tipus d'habitatge a Begur i Escalinyà?
Bueno, com s'han d'iniciar? Aquí tenim 3 sectors a Begur, 3 zones, que 2 a Begur i un a Escalinyà, que ja s'hi ha estat treballant durant aquests 4 anys. Estem en tema de documentació, no són de propietat municipal, l'únic el que hi ha és... Hi ha, els promotors d'aquests terrenys han d'urbanitzar, i de la part urbanitzada hi ha sòl, en aquests terrenys hi ha sòl per habitatge protegit. En total estem parlant de 12 a Escalinyà i 19 a Begur.
Uh-huh. I quan s'espera que finalitzi aquesta creació de l'habitatge protegit?
Bueno, això ja, no puc posar data, perquè realment encara no tenim... No puc posar data. Jo espero que amb aquest mandat poder-ho fer. Aquest és el meu desig i lluitaré perquè sigui així.
Vale. També destacàvem la importància de treballar en la configuració del POUM. Quins són els següents passos que fan falta per aprovar de manera definitiva aquest POUM?
També queda. Tot just ara hem tancat la part de l'abans del POUM. És la part que la gent tenia que fer els seus suggeriments. Ara tota aquesta part té que anar... nosaltres l'hem de redactar, l'hem de posar-ho en escena per enviar-ho a la Generalitat. Després la Generalitat ens enviarà, quan s'hagin mirat tots els suggeriments que han tingut de tota la ciutadania, cap a quina part, cap a quin costat hem d'anar, cap a quin costat n'hem d'anar. Ens ho marcarà una miqueta les directrius per començar després l'inicial del POUM.
Doncs ho anirem veient. També els arribaran diversos fons europeus per poder impulsar diversos projectes. Podria destacar on aniran destinats aquests fons?
Bé, els que tenim ja són els per la sostenibilitat del turisme i del model turístic, i aquí tenim, doncs, perdó, és que tinc una mica de...
Sí, no pateixi.
Aquí hi ha per fer aparcaments dissuasoris, hi ha per adequar els camins de ronda, per les connectivitats dels camins de ronda, per arribar, poder anar des del poble fins a les platges a peu amb seguretat, no tenir que fer servir el vehicle. Uh-huh. És una part gran de descarbonització del vehicle. Hi ha molt part d'aquesta i després estem a l'espera dels altres fons que ens demanen, que estem fent esmenes ara, ens estan esmenant moltes coses i aquí hi ha tota la part de plaques fotovoltaiques a tots els edificis municipals, també descarbonitzar la flota municipal de vehicles de municipals. Bueno, molts projectes també hi ha, en aquest projecte també hi ha peatonalitzar una part gran per poder arribar de Begur a Esclanyà caminant, també hi ha una via verda, però molt important. Bé, hi ha diferents coses per poder executar.
Vaig acabant ja, Maite. Esquerra Republicana i Junts han pactat repartir-se la presidència del Consell Comarcal. S'hi veu com a presidenta?
Sí. No.
D'acord. Queda dit, doncs, Maite Selva, alcaldessa en funcions de Begur. Moltíssimes gràcies per atendre'ns al Supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres.
I anirem seguint com es desenvolupen totes aquestes novetats de la nova legislatura. Adéu-siau, que tingui un bon dia.
Adéu, bon dia. Adéu, adéu.
Matí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
El teu camí i el meu es tornen a creuar. Ha passat tant de temps, t'he trobat a faltar. No cal que em digues res, havia de passar. Que tu vols vindre amb mi, jo t'estava esperant.
Els ulls se t'il·luminen, potser mai has marxat. Tu i jo morim de ganes, la vida ens puja al cap. Una cançó sense sentit ens fa embogir. El món va donant voltes i el meu cor diu que sí. I sentir que tot estava al lloc que ho vam deixar, com si res hagués canviat.
Deixa'm que et canti la cançó que mai s'acaba, jugant amb el minú fins l'hora blava. Passar la nit ballant Mediterrània, que ens mirin com els diamants. Serem els prevedors en peu de guerra. Avui t'he vist pensar
cançons d'amor.
Ni dubtes ni temors, principis ni finals, tancar-nos la ferida, ara ja no fa mal. La nit sense dormir, l'olor a café al matí, addictes a la vida, en fotosíntesi. I sentir que tot estava allò que ho vam deixar, com si res hagués canviat. Deixa'm que et canti la cançó que mai s'acaba, jugant a Benvinu fins l'hora. Mirin com els diamants, serem espremedors en peu de guerra. Avui t'he vist pensant en una estrella, honestament jo sempre els peus en terra. Qui sap si això funcionarà? Jo tan rock and roll, tu tan reggaeton, però a la fi tot són cançons d'amor. Cançons d'amor.
Nosaltres anem acabant ja aquest supermatí, entrem al tram final. Avui l'estem fent des de l'estudi de Ràdio Capital i també en directe des de Ràdio Palafrugell i Ràdio Bisbal. I a l'altra banda del telèfon ja hi tenim a la Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut. Què tal, Maria Teresa?
Hola, bon dia, molt bé.
Com anem? Ets supersticiosa?
No, però me n'he donat compte del dia que érem perquè hi he tingut tres entrebancs i ja mira l'hora que és.
A tres quarts de nou del matí, ja tres entrebancs.
Sí, la típica història d'anar de pressa a la fleca i tenia davant una persona que demana tres entrepans i que el nen no està decidit com el vol, que m'he hagut d'anar sense comprar el pa.
Ostres.
Arribant a la llibreria un pipí de gat o de gos, que, no, de gos, perquè els gats no surten de casa, que fa rierol per davant de la porta de la botiga i que, bueno, que l'he de fregar i
que s'ha de netejar,
intentar veure que no s'hi torni, i, bueno, i una altra ja més complicada encara de feina a la llibreria, que, bueno, o sigui que no sóc supersticiosa, però he pensat quin dia som avui.
Doncs mira, dimarts 13, jo no me n'he donat fins que no he obert el micro i he dit és dimarts 13 de juny i dic, ostres, esperem que no, jo no sóc massa tampoc de supersticiós, per mi.
Molt bé, perfecte,
bàndol,
doncs
però...
jo sense ser supersticiosa he pensat, quin dia som avui?
Bueno, t'enviem molts ànims des d'aquí, eh?
Gràcies, espero que s'acabi tot aquí.
Exacte, esperem que no passi d'aquí. De què parlarem avui?
Parlarem de còmic en català, la qual cosa ens omple d'orgull a les llibreries, perquè hem volgut anar promocionant el gènere còmic perquè és un molt bon gènere perquè els alumnes, bueno, alumnes, perquè tots els lectors que no ho són gaire, fins i tot a vegades ens diuen nens amb dislèxia que tenen dificultat en la lectura, un llibre que tingui poca lletra, bueno, un llibre que tingui poca lletra està clar que serà infantil, vull dir, no, un nen de 8 anys no pot llegir un llibre de 4 per un de 4 perquè les coses que explicarà, vull dir, li cauen dels dits, no tenen cap interès. Per tant, vull dir, el còmic, la vinyeta, el dibuix, parla tant i informa tant com la lletra, i fins i tot si està ben fet, bueno, depèn del que hagin de dir, vull dir, el Tintín tenia molta lletra, però vull dir, i menys mal, però vull dir, ara s'està aconseguint també fer un còmic bastant resumit, vull dir, i que els personatges, bueno, i el vestuari, està clar, el vestuari, l'arquitectura, els mitjans de comunicació, bueno, els vehicles, vull dir, tot identifica perfectament el que estàs llegint, per tant, l'època que llegeixes, i tot això ja no és descripció que hi ha d'haver en el llibre, i poden haver històries extraordinàries.
Per tant, Maria Teresa, si no ho he entès malament, un dels grans factors del còmic que fa que sigui més fàcil de comprendre, no? Sempre parlem de comprensió lectora, però a vegades podem portar-ho més enllà. És que tanta, al final la il·lustració t'ajuda moltíssim a guanyar en comprensió, no? Sí. Ja no sé si se li denominaria lectora o comprensió en general de la vinyeta de la història, no?
Podem llegir, no, però és que llegim mirant un dibuix, vull dir, mirar una vinyeta que tingui moviment, que tingui relació una amb l'altra, que hagis d'identificar què està fent el personatge, que estigui prou ben dibuixat, també estàs llegint, o sigui, llegir dibuix és llegir.
Ja.
I això és el que nosaltres hem volgut defensar sempre, perquè el que volem trobar, i crec que vol trobar tothom, és que una persona, tant lectora com no lectora, perquè hi ha grans lectors que els encanta el còmic i no ho fan per mandra de llegir, sinó perquè observar també aquest treball ben fet del dibuix és igual d'interessant que una frase ben construïda, eh? Però el que vull dir és que quan aconsegueixes que una obra escrita a un paper o, vull dir, ara amb suports digitals, cridi tant l'atenció com que una persona quedi lligada en allò que té davant i estigui abduïda, no?, o que estigui interessada o que estigui sola i que pugui gaudir d'aquella solitud i aquell interès amb el que és un llibre, amb el que és una lectura, és el que anem a buscar tots.
Totalment.
Que després pugui quedar-se en aquest nivell i no llegeixi res més, bueno, és igual, vull dir, ja et dic, hi ha grans obres en el món del còmic, però vull dir que també és probable que aquesta passió per descobrir amb la llengua escrita la busqui amb altres obres, vull dir, també és molt probable. I us volia explicar una anècdota curta, perquè ara ja no ens queda molt de temps. Hi ha una plataforma...
Anem bé, de moment, tenim 6 minutets. Tenim.
Vale. Doncs hi ha una plataforma que va néixer a Corea del Sur, que ara ens estem donant compte de la potència que tenen Corea del Sur, poder per Netflix, però vull dir, Corea del Sur s'ha mogut en molts àmbits, i un d'ells també és el del còmic en format digital. I hi ha el 2005, em sembla, que ja va ser, un coreà que va crear una webtoon, o sigui, una pàgina web en la qual dibuixants i joves que tenien interès en ser dibuixants i en ser guionistes van començar a penjar-hi els seus treballs.
És a dir, com una mena de portal per donar a conèixer, no?, aquests treballs, una mena d'aparador.
Exacte. I com que ja en aquells moments es mirava més amb mòbil que amb pantalles, perquè vull dir, això anava molt adreçat als joves que estaven a l'institut o que estaven viatjant en metro o en tren o tot això, ja estava preparat el format perquè les vinyetes fossin verticals. És a dir, tu ja no havies d'anar a dreta, a esquerra i moure per llegir l'argument, sinó que tu triaves una obra, i encara ara, vull dir, tries una obra en la webtoon i les vinyetes ja et venen ordenades una sota l'altra. Llavors, això s'ha fet mundialment extès, o sigui, hi ha la webtoon espanyola, hi ha l'americana, hi ha totes, el japonès, tot, vull dir, és mundialment conegut. I tenim una escriptora, una autora catalana que ha triomfat en aquesta plataforma i que ara ja estan publicant els seus llibres en paper.
Molt bé.
Això també és una senyal de prestigi, o sigui, està molt bé quedant a la webtoon i està molt bé tenir visibilitat allà, però d'alguna manera la il·lusió també d'un bon autor és que un editorial doncs aposti i aquests llibres estiguin en les llibreries. I aquest és el cas de la Míriam Bonastre Tur, una noia nascuda a Pineda de Mar fa tot just 29 anys, que ja fa temps que va penjar doncs el seu treball en la webtoon i que ara està publicant unes obres que es diuen Hookie, i que afortunadament una editorial que es diu Entre Dos, que està traduint al català còmic juvenil i infantil, doncs la Míriam Bonastre Tur i Entre Dos estan apostant pel còmic en català. En aquest cas tenim la Hookie número 1 ja a la venda des de fa temps, em sembla que per Nadal ja el teníem, no, per Sant Jordi ja el teníem, i ara ha sortit fa res, dos dies, el Hookie número 2.
És, bueno. Perdona, Maria Teresa, potser és desconeixença meva, però és molt poc habitual còmics en català, no? Editats directament en català.
Directament en català, pràcticament diria que res, un 2% del que poder tenim a les llibreries, no ho sé, no podria pas dir això, però poquíssims, poquíssims. En aquests moments l'editorial Finestres està traduint també el català còmic de Dux, però són còmic la majoria que ja estaven editats. Em sembla que han fet el Premi Finestres i que aquest any li han donat en Max... i després l'han traduït en castellà, és a dir, sí que era originalment català. Panini va intentar fer també un premi al còmic català, però no sé si, em sembla que no ho han continuat fent, ho va guanyar l'Andreu Martín. Però no hi ha, fins i tot els dibuixats catalans, molt sortits de l'Acadèmia Jo Sóc, com la Míriam Bonastre, publiquen a França. La gran majoria de dibuixants catalans publiquen a França.
I a què es deu, això?
Bueno, a la falta de tradició i de cultura que hi ha aquí. Jo no sé si ja la paraula còmic ens va espatllar una mica els Mortadelo i Filemón i que ho relacionàvem tot amb aquest còmic castellà espanyol. Però està costant moltíssim agafar prestigi. I a més han hagut de reinventar la paraula o l'expressió novel·la gràfica, vull dir, per allò, per una mica els Sibarites, que ja. No diguem còmic, vull dir, no
perquè
sé,
a vegades sembla que, ostres, doncs mira, he anat a comprar un còmic a la llibreria, sembla que aquesta expressió,
sí,
no?
Una mica criatura, sí, o que, poc lector, com, o vull dir...
Pot denotar un punt d'immaduresa, fins i tot, a vegades, sí. però a mi m'agrada molt la frase que has comentat al principi, que és... aprendre, doncs, estar còmode llegint sol, és a dir, passant una estona sol, precisament amb el còmic, és, jo penso que és una manera fàcil i bona també de reconciliar-te amb la lectura. Hi ha molta gent que no llegeix des de, penso, gent potser de 25 anys que no llegeix des del col·legi perquè se li ha imposat molt, no, la lectura.
Sí, I... encara l'últim que va llegir va ser Jerónimo Stilton.
Sí.
Vull dir... Si han fet escala ESO, doncs les quatre obligatòries de l'ESO, que si varen poder van copiar el treball ja fet a internet.
Sí, que abans el copiàvem del Rincón del Vago a la meva època i ara ja hi ha la intel·ligència artificial que ens ho fa.
Sí.
En definitiva, a mi m'ha semblat una molt bona manera de reintroduir-te a la lectura.
Bueno, si anem una mica més enllà i ens fixem amb els Marvel i els herois americans i les de el còmic de grapa, vull dir, hi ha una tradició extraordinària i aquesta imatge de que la majoria de nanos, allò, uns podien ser una mica més entremaliats i córrer darrere una pilota i braiassa i tal, i en canvi el solitari i el que era més intel·lectual estava en un racó sortint de la botiga de quiosc i s'estava mirant els còmics a darrere d'una estanteria, s'estava mirant en Superman i en Batman i aquests, vull dir, i a més tot això ha arribat fins aquí, vull dir, alguna cosa bona ha de tenir. No rebutgem per falta de ser oberts de mires una obra i un gènere que està aguantant el pas del temps i que té molts adeptes. I, bueno, i que un bon dibuixant, igual que un bon guionista, però un bon dibuixant, home, vull dir...
És un artista. És un artista. Maria Teresa, moltíssimes gràcies. Ho hem de deixar aquí i esperem que aquest dimarts 13 doncs acabi bé,
A veure, ja et dic, no sé, tornaré a provar-ho.
Adéu-siau, bona setmana.
Adéu. Adéu-siau a tothom. Adéu.
Nosaltres fem l'última previsió, l'últim cop d'ull a la previsió meteorològica.
Jornada que començarà amb el cel entre poc o mig ennuvolat, una situació que ràpidament canviarà perquè avui serà el dia més inestable de la setmana i les nuvolades convectives creixeran ràpidament per donar ruixats que tindran més efecte a partir del migdia. I és per això que el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per la tarda que adverteix de pluja intensa de 20 litres en mitja hora i també adverteix de possibilitat de tempestes i temps violent amb ratxes fortes de vent o fins i tot pedra de més de 2 centímetres. Les temperatures no seran molt fredes i quedaran al voltant dels 25 màxims. A mesura que la setmana avanci, l'estabilitat i les altes temperatures guanyarien protagonisme i els dies, que seran bàsicament assolellats, aconseguiran traslladar-nos a les sensacions més estivals.
Tornem demà de 8 a 9!